I amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Un terratrèmol de 4,3 graus a l'Alt Urgell s'ha pogut notar a diferents parts de Catalunya. Segons l'Institut Geològic Espanyol, es tracta d'un sisme amb epicentre a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. Ha passat cap a 6:15 de la tarda. A més, minuts més tard, l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya ha informat d'una rèplica de magnitud 2,2, centrat al Pallars Sobirà. A més, s'ha arribat a notar a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Pel que fa al judici del procés aquesta tarda, el cinquè agent de la Guàrdia Civil, que també va intervenir a l'escola del Pigros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, durant l'1 d'octubre, ha assegurat que en una persona que van retirar va intentar retreure-li l'arma. A més, ha admès que la gent tenia una actitud pacífica fins que els policies van arribar a la rampa d'accés del centre. Una dona va començar a cridar que no volia sortir i aquí va començar l'actuació. Pel que fa al cap de l'operatiu policial de la Guàrdia Civil a Sant Cebrià, l'1 d'octubre, també ha declarat aquesta tarda, era el cap del dispositiu que va actuar al casal de la gent gran de la mateixa localitat i ha afirmat que van resultar ferits diversos agents i que van poder accedir a l'interior de l'escola. No hi havia un líder, hi havia algú de l'ANC que va venir consternat perquè l'operació es va allargar bastant. Van Deinde, l'advocat, ha començat a preguntar per les defenses, li ha preguntat pels fets de Sant Iscle de Vallalta i la gent ha declarat que no sabia que un casal d'avis era un centre per a la tercera edat. Hi havia gent asseguda a les taules, no sé si era gent gran. Amb notícies de territori, coneixem també com ha anat la quarta jornada Fenomen Tom Manta celebrada al Vendrell. Ens ho explica la Sílvia Martínez, Ràdio Televisió Vendrell. Bona tarda.
Bona tarda. Catalunya comptarà amb un protocol interadministratiu per combatre el Tom Manta. Ho ha avançat aquest migdia la directora de Comerç de la Generalitat, Montserrat Vilalta, durant la quarta jornada sobre el fenomen del Tom Manta celebrada al Vendrell.
I bàsicament el que és posar en un espai d'acord quina és la funció que ha de fer cadascun dels seus agents. Per exemple, què ha de fer el municipi, què ha de fer les cambres, què ha de fer el Departament d'Empresa i Coneixement, què ha de fer, els cossos policials, què han de fer doncs, les associacions de comerciants, a visualitzar i sobretot poder fer un seguiment de la coordinació de tots els agents implicats en el fenomen del Tom Manta.
Un any més, la jornada ha comptat amb nombrosos agents participants. Des del món de l'empresa s'ha qüestionat el marc jurídic que envolta el fenomen per considerar que les sentències són poc contundents. La fiscal del Vendrell, Maria Ochoa, recorda que els venedors són només la punta de l'iceberg del problema.
Sempre jugamos con la doble perspectiva de los derechos de la persona, la libertad, con las medidas cautelares que tienen que ser proporcionales. Entonces, ¿hasta qué punto podría ser proporcional pues, una privación de libertad mayor cuando el hecho, como hablamos de último eslabón, a lo mejor no es tan grave como lo que podría ser pues eso, una trama organizada, otro tipo de delitos que todos se nos ocurren como más graves?
Entre les dades que s'han posat, que cada any es perden a l'Estat més de 6.000 milions d'euros com a conseqüència de la venda de productes falsificats i es destrueixen 40.000 llocs de treball.
I encara tenim temps per parlar d'esports. Perquè el Barça líder va empatar a 4 al camp del Villarreal. Després d'igualar un 4-2 a falta de 3 minuts per al final del maig, l'Espanyol va empatar 1 amb el Getafe, segueix a mitja taula i el Girona va perdre el camp de l'Atlético fent en el darrer quart d'hora de partit. I la selecció catalana de rugby prepara l'estatal femení. Les catalanes juguen avui a 9:15 a la Fuixarda davant de la Universitat de Glasgow, just abans de disputar el Campionat d'Espanya aquest dissabte.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do com està el país a hores d'ara de pluges. No pluges en cap cas intenses, exceptuant alguna zona de l'Empordà. I amb un clar... Un clar, vull dir, una zona sense núvols, sense precipitació, que seria la zona de Tarragona. Tarragona se salva. Però tant les Terres de l'Ebre com Tortosa I del Garraf en amunt, per entendre's, és a dir, tot just d'allà on fa frontera el Tarragonès i el Garraf. I en amunt, tot és pluja, tot. Pluja tonta, xiribiri, poca quantitat. Repeteixo, exceptuant una petita zona de l'Empordà, on ja es veu que aquí hi ha precipitacions, fins i tot en algun punt molt concret, podia ser, jo crec, que de calamar-se. Però a la resta, déu-n'hi-do la pluja que està caient amb extensió, amb quantitat, també repeteixo que poca. Això és el que tindrem al llarg de la tarda vespre d'avui, amb caiguda de les temperatures, i també el dia de demà s'espera que potser no hi hagi tant de ruixats, però sí que farà fred i el dia estarà núvol, gris. Ara feia dies que no teníem dies grisos a aquesta hora de la tarda, ni de fet durant tot el dia a bona part del país. Jo no recordo, des de fa mesos, una jornada, diguéssim, tan hivernal, amb ambient, amb llum de dia, tan hivernal com aquesta que tenim avui. Bé, no és del grat, però també us diré que, vist que anem de cara a l'estiu i a l'hivern que hem tingut, doncs jo crec que tampoc està de més que una mica vagi plovent, que vagi refrescant, que vagi remullant, que vagi generant aquest petit caliu, aquesta petita situació de preparació amb humitat del que ha de ser l'estiu. Malament no anirà. Veurem com evoluciona aquesta previsió del temps. Cap de setmana d'estar d'anar al cine, que deia, abans es deia això, cap de setmana d'anar al cine. Era quan la gent no tenia Netflix. Ara és cap de setmana de me voy a ver la tercera temporada de a ver a saber quina cosa. Per tant, cap de setmana de Netflix i en tot cas nosaltres, que entre avui, demà i divendres intentarem provocar-vos el fet de trobar l'interès en relacionar-vos amb el mar. Va, comencem aquesta darrera hora de programa. Vinga. Per cert, en aquesta hora, entre altres coses, parlarem de la Xuxeta, ja us avanço, ja Xuxeta, molt poca broma. I també parlarem de gastronomia i de les dones i l'escultura, o les escultures i les dones. Però abans, deixeu-me saber a quin preu es ven el peix avui.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30... 29, 28, 27.
El preu del peix.
I per això ens anem cap a la Costa Daurada, en concret cap a Tarragona, Daniel.
Exacte, anem cap a Tarragona. No sé si ara plou o no. Si ens refiem dels mapes, no, Josep Maria. Anem a preguntar-li
a
en Pitu Mosquits, un dels col·laboradors de la confraria del Serrallo. Pitu, bona tarda. Plou o no plou a Tarragona?
Hola, bona tarda, Daniel. Bueno, està ara que està plovent, però no, està molt núvol i cau alguna goteta, però no res, molt poca pluja ara, de moment.
No sé si aquesta pluja, fina pluja, ha afectat o no la pesquera d'avui.
No, no. Bueno, amb aquest temps, si plou no passa res, I bueno, les pesqueres d'avui, aquests dies estem agafant entre 190, 100, 120, 130 quilos de gamba, entre barrejada, tota entre grossa, mitjana i petita, i els preus de la gamba, pues, bueno, evidentment, ara ja han baixat una miqueta, La gamba grossa s'està venent aquests dies entre 50 i 60, i la mitjana 35, 36, i la petita entre 17 o 18 euros. Però, bueno, ja s'agafen bones quantitats, perquè agafant 120 o 130 quilets, pues, bueno, ja van sortint els números. I en quant al peix blanc, el peix blanc s'agafa molt poc, tampoc hi ha moltes barques que es dediquin ara a anar al peix blanc, a part de les barques petites, però s'aguanta bastant bé de preu. El lluç va 5 euros o 6, La Maire també va a un euro i mig o dos, i bueno, no s'agafa moltíssim, però bueno, es van aguantant els preus.
Podríem dir que és el complement, el que ajuda el peix blanc a la pesca de la gamba, que és la principal de la majoria d'embarcacions grans del port del Serrallo.
Bueno, les que pesquen a la gamba de peix blanc, de lluç i sol, agafen molt poc, eh? El que passa és que, bueno, s'agafen quatre molles i bròtoles i unes quantes moixines, de peix blanc s'agafen poc. Si tinguessin que fer els números pel complement que agafen, no sortiria a compte, perquè s'agafa molt poc. T'estic parlant de la Maire i el Lluç i algunes camarades, els que treballen es dediquen a pescar només amb això sol, eh? No pesquen la gamba, Daniel.
Escolta'm, que bona la Maire, per cert, eh? Si se'n pesquen, és un peix que és molt agraït.
Jo la veritat, que és un dels peixos que m'agrada més de la mar, la veritat. No sé si és perquè la gent no ho saben com cuinar, però nosaltres ens la mengem de qualsevol manera, eh? Amb un suquet o a la mà fregida o feta a la brasa amb peix, boníssima, amb un bon raig d'oli per damunt, i és un peix que és exquisit. A mi m'agrada moltíssim, sí.
Doncs, escolta'm, esperarem que des de Tarragona ens porteu molta Maire, i la puguem cuinar de moltíssimes maneres. Pitu, que vagi molt bé.
Vale, Daniel, un saludo per tots i que vagi bé, ja anirem parlant.
Vinga, doncs, gràcies, que vagi bé, fins després.
A vosaltres, adéu.
És que sóc l'home dels mil noms, jo. Ja.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
Vinga, va, anem a explicar històries de mar, però avui explicarem històries de mar des de terra, o històries de mar en terra. Avui volem parlar d'escultures, però no de qualsevol escultura. Cristina Cantal, que ets una escultura amb tu
doncs
mateixa,
sí.
Tot sigui dit de pas.
Oh, endavant. Moltes gràcies. Doncs mira, ens n'anem cap a l'Escala, precisament, perquè al passeig a Jesús Maria Isern, d'aquí al municipi, trobem el monument a la dona dels pescadors. Parlem d'aquesta estàtua i de la seva història amb el seu escultor, que és en Francesc Xavier Vilamitjà. Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns aquesta figura que trobem aquí al Port d'en Perris, pels que coneguin l'Escala. Com va sorgir?
Doncs,
aquesta idea, qui va impulsar-la?
En Pere Ros, perquè ja no hi és. Bueno, un dia van comentar i em va dir ell, bueno, si voldria jo fer una escultura representant la dona del pescador, que el tenia molt d'interès perquè realment estava una mica, diguem, apartada del comentari de la pesca, del pescador, del vell mariner, del llop de mar i totes aquestes coses, no? Vaig dir que molt bé. I així es va anar tot.
I així va començar, Expliquem una mica com és aquesta escultura. Això és ràdio i així els nostres oients, doncs, per qui no l'hagi vist, doncs que se'n pugui fer una idea.
Bé, es representa, aviam, la figura de la dona. Està avillada, vestida, diguéssim, més o menys, aproximadament, com devia anar als finals del segle XIX, principis del XX, l'Escala era una població marinera absolutament, molt pobra, que representa que està esperant, per dir-ho així, neguitosa, la tornada de les tranyines amb un dia de temporal, el que havíem viscut, hem llegit, amb en Ruïra, la Víctor Català, etcètera, i d'una manera més o menys expressionista represento aquesta dona, més o menys angoixada, representant amb una nena que se li agafa a les faldilles i un nen que porta en els braços i estan, a les faldilles vol representar que se'ls mouen per la tramuntana, i estan arran de mar esperant les barques, en realitat, tal com tots nosaltres havíem sentit que la realitat era aquesta.
precisament està encarada al mar i, com bé deies, se li veu aquesta mirada a l'horitzó, no?, amb aquesta espera.
Exacte, es va buscar això, es va anar a buscar això, sí, sí, sí. I aquesta era una imatge que jo tenia a la ment, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, i ho vaig trasladar.
Amb quin material està feta aquesta escultura?
Bronze.
En bronze.
En bronze, sí, sí, sí.
Ja té uns quants anys, quan la vas fer?
Sí, 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 abans n'hem parlat, sembla sí. Que és el 91,
el
no?
El 91, sí.
Que jo per les dates soc molt oblidit en aquest cas, no? Però sí, sí, va ser, primer la varen col·locar en un lloc concret, a la platja, a l'escola, per diferents circumstàncies, ja va haver una remodelació, la van haver de traslladar, bastant temps sense ubicar-se, perquè no sabien exactament on col·locar-la d'una manera definitiva, i finalment es va al lloc que està ara, que era el que en dèiem la timpa, que era un lloc allà on, bé, a part de que es llançava el peix, que sobrava de l'escala quan hi havia tantes fàbriques de salgó,
sí.
Es llençava allà, doncs també allà era un... és arran de la punta, i és, bueno, allà on es vislumbra tot el golf, i és allà on se suposa, i és, bueno, més aviat es parla que eren les dones que anaven allà a esperar les veles, que aquest anaven amb vela, aviam si arribaven.
Escolti'm, hi ha hagut un canvi, però, un canvi de base. Hi ha un canvi de base. Què en pensa vostè del canvi de base?
Un canvi de... Perdó?
De la base.
De la base.
Ah, de la base, sí, sí. Bé, va haver-hi una base primera.
La de les pedres.
Quan estava la... No, abans d'aquesta n'hi havia una altra. De quan estava la platja, que era una base, però efectivament estava d'alguna manera recoberta de pedra, Però pedra artificial, per dir-ho així. Quan la vàrem col·locar en la timpa, allà on està ara, vàrem fer la base en pedra natural, que amb l'arquitecte que hi havia llavors, ell i jo vàrem anar-los a triar a la Cala Montgó, vàrem triar les pedres, les vàrem traslladar allà, vàrem construir una base i vàrem col·locar la figura allà. Bueno, darrerament, amb la remodelació que hi ha hagut en el conjunt aquest, el Pla d'en Perris, doncs han canviat la base aquesta i n'han posat una altra que, bueno, harmonitza amb la brana i més o menys el material que hi ha allà. L'alcalde de l'Escala m'ho va consultar, però una mica tard, perquè ja estava fet. I encara que no... Bé, la gent en general, i jo en particular també preferia l'anterior, l'hem deixat tal com està.
A mi no m'agrada gens la nova, ja li ho dic, amb confiança.
Sí, però quan en Víctor m'ho va dir, perquè havia sentit molts comentaris, vaig veure que tirar-ho a terra i tornar-ho a fer... I...
Ja.
Era una cosa molt feixuga, es veu que les pedres ja els havien llançat, jo què sé.
Per la propera remodelació. Per la propera remodelació, tornem a...
Bueno, exacte, haurà de ser d'aquesta manera, perquè ara realment seria un enrenou i no vaig voler buscar molt de caps. Sí.
Escolta, m'agrada, hi ha un fet que personalment m'agrada, i si passeu, fixeu-vos-hi, la caputxa, el cap de la dona pescadora... Que,
el mocador,
que li dona el vent per darrere, li dona el vent, diguéssim, d'enterra cap a mar, la submergeix dins d'aquest mocador i li fa les faccions encara més dures, no? És com... vostè parlava de amb cara de neguit, jo posaria amb cara de... com de... no diré enfadada, però sí d'aquella sensació de retorna'm al meu home ja, no?
Bé, són percepcions, són percepcions. Sí, en realitat no vaig buscar ni unes expressions concretes, ni tampoc una expressió tampoc concreta, I això quan dius un mocador, ara m'has deixat una mica parat, perquè potser sí que tens raó, però en realitat és un moviment... de vent, de tramuntana, si vols... Bueno, aquí és el vent de l'escala, per dir-ho així, però bé, potser sí, dona la impressió més aviat de ser d'enterra, quan en realitat hauria de ser de mar, esclar.
Bueno, però bé, escolti'm, és lenta. Jo sóc un incul amb això, eh? Vull dir, no m'ho tingui en consideració, que no en tinc ni idea.
No. M'ha fet gràcia que ho digués. Sí, ja m'hi fixaré. Sí.
Escolta'm, deixi'm parlar d'una altra estàtua, també relacionada amb dones, que tenim també en pobles de costa, Cristina.
Sí, de l'Alt Empordà ens anem ara cap a la comarca de la Selva i més concretament cap a Tossa de Mar, on hi trobem doncs dues escultures de dona. Per una banda, el monument a l'Ava Gardner i per l'altra l'escultura La Peixatera de Tossa, que bé, que és molt més recent, és d'aquest passat 2018. En parlem amb l'escultura, la Sió Ballí.
Sió, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Doncs moltíssimes ganes de parlar amb vostè, escultora de les dues.
Sí, de l'Ava Gardner i, bueno, Ava Pandora, li diguem Ava Pandora.
Sí.
I de La Peixatera, que es porten uns 20 anys entre un i l'altre.
Escolti'm, dos coses. La primera, Tossa és una població que en té dos, quan n'hi ha moltes que no en tenen cap, i per l'altra, sí, la seva escultura de l'Ava Gardner, de Pandora i el pescador, no? La pel·lícula era Pandora i el pescador
errante. Pandora errante. I l'holandès.
I l'holandès, no? El pescador, això, l'holandès errante. Ha fet història, és coneguda arreu. És a dir, és una dels trets característics de Tossa.
Sí, això podríem dir que és per dos motius. Un, bueno, evidentment perquè l'actriu és molt coneguda, l'altre perquè quan es va decidir fer aquesta escultura era ja per homenatjar en aquesta persona i el ressò que havia tingut la pel·lícula tant a Tossa com a tota la Costa Brava, per impulsar-la turísticament a nivell mundial, no?, una mica, i després perquè a l'indret on està ubicada... A veure, és que és de visita obligada, perquè com que tothom acaba pujant al castell, no?, i al far, està en un lloc amb unes vistes precioses, i això que t'he dit, que quasi gairebé ningú que va a Tossa se n'escapa de pujar allà, i encara que no vulguin, quasi que l'obligues, no?, a anar-la a veure. Però és això, segurament, sí.
És una estàtua de bronze, bé, deies 20 anys de diferència entre una i l'altra, el 98, no?, crec, que es va col·locar, la vas fer?
Sí, exacte, sí. Que passa que són dues escultures amb dos motius, o sigui, els motius pels quals estan allà són totalment diferents. O sigui, si parlem de dones... O sigui, escultures de dones a la costa, moltes solen ser motius de dones marineres relacionades amb el món de la pesca, no?, o del mar, i el cas de la Pandora és una... també, però no és tan explícit, no?, perquè potser sí que cal remarcar el fet de la pel·lícula com a publicitat de la Costa Brava, no?, però no, o sigui, com a escenari de turístic, no com, que en aquest cas va ser utilitzat per la pel·lícula, les altres que de fet serien com una memòria històrica, no? Jo ho veig una mica així, un és com una mica propaganda escenogràfica i l'altre és, no, paisatgística, i l'altre seria una memòria històrica de les persones que han tingut una vida relacionada amb el mar en els pobles de la costa.
Com és el cas, per exemple, doncs, de la peixatera de Tossa o de Sa Peixatera, eh? Vist que també es diu de les dues maneres, que va ser impulsada tant per l'Ajuntament com precisament per el grup d'acció local pesquer Costa Brava.
Exacte. En aquest cas es tractava de dignificar una mica un lloc que abans tenia una vida pròpia, o sigui, que no podem comparar com era Tossa fa molts anys, no? Jo ho havia arribat a veure quan arribaven les barques i es feia el peix en terra, o sigui que es treia el peix de les barques, el portaven al carrer i allà mateix a terra o a sobre el pedrís de la llotja es posaven els peixos en les paneres i es feien com uns lots i allà es feia subhasta i després també es venia el peix a la llotja. I això... forma part de la vida del poble. O sigui, ara tots aquests pobles de costa tenen l'altra doble vida, no?, el de poble i la dels turistes. I ha canviat moltíssim, però aquest espai que encara es conservava, trobàvem que s'havia de tornar... Jo dic dignificar, ho dic amb el més bon sentit de la paraula, eh? Vull dir, com tornar-li a donar el sentit de lo que era. Ja que s'ha pogut conservar, perquè en molts llocs d'aquests moltes vegades acaben desapareixent, doncs tornar-li a donar una visió de lo que havia estat. Eh? I amb les imatges, amb les escultures, moltes vegades es aconsegueix, això és el que es vol aconseguir. Que aquella idea, aquell record... Sí. S'aconsegueix un pont entre la idea i el significat que té el lloc, i després és com personificar-ho, i la persona, el visitant, és com si rebés aquesta informació com humanitzada. Eh?
Sí, en tot cas, fem que la gent, convidem a la gent que s'apropi a Tossa i gaudeixi de les dues escultures, de la Wagner i d'aquest petit homenatge, que també, o gran homenatge, que s'ha fet a les dones que realment s'han relacionat amb la pesca. Si ho ha veig, moltíssimes gràcies, escultora, i bona feina. Felicitats.
Moltes gràcies i encantada de parlar amb vosaltres.
Igualment, ha estat un plaer. Fins la propera, un petó ben fort.
Adéu-siau.
A reveure. I escolti'm, a l'escala anirem a veure, Xavier, anirem a veure l'escultura, eh? Anirem a veure aquesta escultura i a gaudir-la.
Molt bé, gràcies, home.
No, home, a veure...
Ara, però part, com que has dit gaudir-la, doncs espero que us agradi i que... Bé, i que estaré satisfet.
Home, jo crec que les escultures s'han de gaudir, no? S'han de veure, gaudir, interpretar, i que a partir d'aquí que cadascú arribi a la conclusió que vulgui, però jo crec que estan fetes per
gaudir-les. Exactament, sí, senyor. Sí, senyor, té tot el rol, sí, sí.
Xavier, escultor, gràcies, que vagi molt bé, Xavier Vilà.
Doncs encantat, eh?
Adéu. Fins la propera, ha estat un plaer. Gràcies, Cristina. Que vagi molt bé.
Merci.
A reveure. Així arribem gairebé a 6:45 de la tarda. Ens aturem 3 minuts, omplim el got d'aigua i seguim.
Navega amb Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarda consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de mi Rebregat, una entrada de cine i aquests texans, tres nits a l'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Sovint parlem de gastronomia a aquesta hora de la tarda i, de fet, a Catalunya hi ha moltes propostes gastronòmiques, moltíssimes. Cada setmana en descobrim com a mínim una, i moltes setmanes dues i fins i tot tres. I és que els productes de proximitat que tenim ens permeten fer jornades gastronòmiques a gairebé totes les poblacions del país en un moment o l'altre de l'any. Però hi ha gent que va més enllà. I en lloc de promocionar un producte, promociona el producte transformat. És a dir, en lloc de el producte, l'escarxofa, per exemple, com parlàvem ara fa uns dies, doncs les tapes de carxofa. I si hem de parlar de tapes, ens n'hem d'anar cap a la zona del Garraf. Ivan Fernández.
Efectivament, si parlem de menjar, no ens podem oblidar de la Xuxeta, la ruta de tapes bruixes que des del passat divendres i fins al proper 14 d'abril se celebra al municipi d'Altafulla, una mostra en què participen una vintena de restaurants, aproximadament. Parlem amb la tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Altafulla, Núria Barba, molt bona tarda.
Bona tarda.
I com que aquestes jornades no serien possibles sense els restaurants, també en parlem amb un d'ells, Susana Iniesta, del restaurant El Mercadet. Molt bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, per la gent que encara no conegui aquestes jornades, què és la Xuxeta, la ruta de tapes bruixes?
Qui parla, Susana?
Vinga, Núria, tu mateixa.
Sí? Vinga, ambaixadora.
Bueno, sí. Doncs la ruta de tapes, la Xuxeta, és una ruta de tapes, el que passa és que amb una característica que és una dinamitzadora, que és la nostra gran estimada Bruixes i la Xuxeta. Uh-huh. I aquest personatge és molt estimat aquí a Altafulla, ja sabeu, els que coneixeu una mica Altafulla, que el nostre municipi té moltes tradicions amb el tema de bruixes, i diuen que, segons les llegendes, la Xuxeta existia de veritat, no? Llavors l'hem volgut donar-la vida, i és ella la dinamitzadora, la que entretén a la gent, la que recorre els carrers i els establiments donant unes invitacions perquè la gent doncs tasti totes les tapes tan bones que estan al nostre municipi durant aquestes tres setmanes.
De fet, si no m'equivoco, aquest és el quart any que se celebra aquesta ruta gastronòmica, per tant entenc que estem parlant d'unes jornades molt consolidades al municipi.
Sí, ja és el quart any, van començar el 2016 i ja és el quart any, sí, sí. I cada vegada s'apunta més gent o alguns, fins i tot nous establiments que s'afegeixen.
En tot cas, fins ara si s'havia celebrat aquesta jornada durant la Setmana Santa, però enguany una de les novetats és que s'ha decidit fer una miqueta abans.
Exacte. S'ha decidit avançar-lo perquè els establiments havien comentat que Setmana Santa se'ls feia difícil atendre tota l'arribada de turistes que venen, visitants, i també atendre les tapes. Llavors vam decidir de fer-lo abans. I està anant força bé, perquè en un cap de setmana hi hem tingut més de 1.500 tapes servides.
Per tant, Susana, des dels restaurants entenc que també ha estat bona idea, canviar les dates?
Per nosaltres, perfecte. Sí, sí. Era impossible compaginar Setmana Santa i ruta de tapes, perquè la veritat és que té bastanta afluència.
Dèieu que, de fet, aquest cap de setmana ja s'han començat a vendre moltíssimes tapes. En general, entenc que molt bé, no?, la jornada, de moment.
Va sí, molt sí. Bé, sí.
Estan
Perdona,
tots,
Núria.
Molt contents. Perdona, no sé, Ivan, si estàs demanant a la Susana o a mi?
A la Susana com a restaurant, però també, Núria, des del punt de vista de l'Ajuntament, no? Entenc que també és important pel municipi que aquest tipus de jornada funcioni també.
Sí, i tant, estem molt contents i crec que els establiments, bueno, la Susana ho acaba de dir, que està força contenta també per com està funcionant. Teníem una miqueta de por per veure si avançar-lo de la Setmana Santa seria bo o no, i pel que veig, el primer cap de setmana ha anat perfecte. O sigui, si les dades continuen així, podem dir que l'estimació serà igual o millor que l'any passat.
Quantes tapes heu venut, Susana?
Doncs nosaltres en aquest cap de setmana hem arribat quasi a les 200 tapes. Ha sigut, la veritat, una entrada molt bona.
Déu-n'hi-do, ara estic veient les xifres de l'edició passada i es van arribar a vendre unes 8.000 tapes. Per tant, sóc positiu i entenc que superarem aquesta xifra enguany.
Sí, sí, sí.
Home, nosaltres com a restaurant, l'any passat no vam arribar a les 1.000, ens vam quedar a les portes, i aquest any el nostre repte és arribar-hi. O sigui, molt bé, molt bé. És que 1.000 tapes en 14 dies, penso que són, és espectacular. A més, hi ha un ambient molt maco, la gent va amb grups a tastar-les, i la veritat que el feedback és molt bo.
Escolta,
vaig estar molt contenta amb aquestes rutes.
Com funciona aquesta ruta de tapes? És a dir, cada restaurant prepara la seva pròpia tapa, el seu propi plat?
Exacte. Cada restaurant fa el millor, i a més és que cada any es van superant, eh? O sigui, el nivell està avançant, està superant-se. És l'única cosa en comú és que és el preu de la tapa, i després cada restaurant o cada establiment té les seves característiques, l'horari que li interessa, els dies que obre normalment, i fins i tot hi ha un que no és un bar ni restaurant, sinó que és una pastisseria, i llavors la tapa que posa és dolça i l'acompanya amb un pas de vi dolç.
Per tant, podem trobar varietat de tapes, en aquesta mostra?
Molta varietat, sí.
I estem parlant de plats elaborats, o són tapes com, per exemple, podrien ser unes braves o uns calamars, o són més elaborats els plats?
Doncs hi ha alguns que estan força elaborats, que t'ho digui la Susana. El seu establiment és realment elaborat i preciós, la foto que surt.
Vosaltres, Susana, quina tapa feu?
Sí. Nosaltres fem l'erupció de la màgia, perquè la temàtica és la xuxeta, com bé ha comentat i ha explicat la Núria abans, i tracta d'anguila fumada i favetes minis banyades amb una sopeta d'ametlles, all blanc i oli picantó. La veritat que el maco de fer aquesta ruta és fer alguna coseta que identifiqui el que és la teva oferta, però que sigui algo diferent. O sigui que la creativitat en aquest cas, i més per l'equip, és prou interessant.
Quan diem que la temàtica d'aquestes jornades gastronòmiques ha de seguir la xuixeta, a què ens referim? És a dir, són tapes bruixes, però en quin sentit?
El nom, el títol de la tapa és molt l'encisador, relacionat amb el tema de fet, tots tenen una, que si el joc de la bruixeta, de la xuixeta, que si el porc senglat encisat, que si el parol màgic, l'erupció de la màgia... O sigui, són noms que embruixen, ¿vale? Perquè el nostre logo aquí a Altafulla es deixa embruixar, deixa per les bruixes, per les coses maques que fem, per tota l'oferta que tenim, i de fet hi ha molta gent que ve i repeteix i queden embruixada.
De fet, una de les coses que permeten a la gent tornar a Altafulla és aquest preu accessible, no? per tothom. Comentaves que tothom té establert el mateix preu quan ven aquesta etapa, però és un preu molt accessible.
Sí, són 2,80 € amb un quinto i una etapa que, bueno, si fas 3-4 etapes gairebé ja sopes, eh? O sigui que és un preu molt bo, dona molt joc a l'hora de sortir amb grups, amb famílies, amb amics, i sobretot molta gent el que fa és, a l'acabar l'etapa, doncs ja es queden a sopar o queden a dinar. Aquesta és la idea, no?
Susana,
sortir a casa, fer l'etapa i després ja no tornes a casa i quedes a sopar i a dinar i dinamitzes una mica el municipi.
Volia preguntar a la Susana quin és el tipus de client que rep el restaurant. És a dir, és una miqueta el que explica la Núria, la gent que aprofita per anar a fer una tapa, un quinto, i després aprofita per quedar-se a sopar?
Bueno, hi ha de tot, evidentment. Si servim 1.000 tapes en 14 dies, hi ha de tot. Hi ha gent que pues, li ha agradat i ja és l'hora de sopar i es queda i s'ajunta amb la resta de clients que tens, perquè normalment establim nosaltres com a mínim fem un horari una miqueta abans de lo que són les hores de servei puntuals. Mm-hmm. Més que res per arribar-hi a tothom i que ningú tingui que esperar-se per sopar perquè hi ha una demanda de tapes o a l'inrevés, no? Llavors, bueno, quan es pot, pues, ampliar l'horari, i si no es pot, pues, el que es vol quedar a sopar, pues, benvingut, i si no, pues, tanquem fins al que és al vespre o a l'endemà.
Escolta, Susana, i entre els restaurants no hi ha aquesta mena de pressió, de competició per veure qui fa la tapa més bona? Perquè tinc entès que també hi ha un sorteig en el que s'escull la millor tapa, diguem-ne.
Home, a veure, suposo que tots els que participem ho fem amb les ganes de guanyar, no? Perquè clar, amb la motivació i les ganes de guanyar. Però, sí, evidentment, no hi ha competitivitat entre nosaltres, no? Perquè som un poble petit, tots ens coneixem i tothom té la seva oferta i quants més siguem, millor, no? En aquesta participació. Però sí, és veritat que, bueno, pues que quan ho fas amb ganes, amb il·lusió, pues el que vols és emportar-te el triomf, clar que sí.
Clar que sí, però és una competitivitat sana, bona.
Sana, totalment.
De dir, bueno, jo cada any vull fer millor i a veure si guanyo el premi, sí. Perquè el premi és un prestigi, realment. No és una altra cosa que un prestigi, però que és molt, no?
I abans d'acabar, Núria, Susana, ens quedem sense temps, però recordem les dates i convidem a tota la gent que vulgui participar d'aquestes jornades gastronòmiques, què és el que ha de fer?
Doncs va començar el dia 29 de març, estarem fent les tapes fins al 14 d'abril, fins al diumenge 14. Hi ha alguns dies que fins i tot la xoixeta va pels carrers, demà mateix, dijous, dia 4 estarà pels carrers d'Altafulla passejant. Uh-huh. I regalant també invitacions perquè la gent pugui provar aquesta tapa en diferents establiments. I, bueno, animar-los a fer la ruta. Si poden fer tota millor, ja saben que després poden passar per l'oficina de turisme, votar quina etapa és l'etapa que més les ha gustat, les ha agradat, i després farem un sorteig i regalarem lots de cervesa d'AM als 10 guanyadors d'aquest sorteig.
Doncs a Núria Barba. Núria Barba, tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Altafulla. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Seguim parlant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Susana, no sé si aquest cap de setmana podem anar al Mercadet a provar aquesta etapa de l'erupció de la màgia.
Faltaria més. Aquí estem per rebre-us a vosaltres i a tot el que vulgui provar la nostra etapa i seguir la ruta, que és molt interessant. Hi ha coses molt, molt, molt bones.
Doncs Susana Iniesta, del restaurant El Mercadet, seguirem la ruta de tapes bruixes d'Altafulla. Moltíssimes gràcies també per atendre'ns i que vagi molt bé el cap de setmana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A reveure.
Adéu.
Doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir d'aquestes tapes bruixes de la Xuxeta, doncs tota la informació us l'acabem d'oferir ara. Però no queda aquí la història. Podem seguir parlant aquest cas de dolços.
Segueix la llum del far.
I és que volem seguir parlant de dolços, volem parlar amb una pastissera àmpliament premiada, catalana, i que està a Madrid, Daniel.
Doncs avui marxem cap a Madrid, tot i que el viatge el comencem des de Cambrils, que és on va néixer i va estudiar la nostra convidada d'avui, una chef pastissera que acaba de rebre ara fa poques setmanes el premi al chef pastissier que atorga l'Acadèmia Internacional de Gastronomia. Es tracta de la cambrilenca Montse Bellà.
Montse Bellà, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Doncs amb moltíssimes ganes de parlar amb tu i el primer de tot, reconèixer que posar-li a Madrid el restaurant Sant Celoni, en el context en el que ens trobem, és tot un atreviment.
Bueno, ja ho era fa... Nosaltres vam aterrissar aquí a Madrid fa 18 anys i ja ho era un atreviment. Però per què no? És que al final les arrels
pesen i ens agraden. A nosaltres ens agrada molt. I venim de treballar a Sant Celoni i es va decidir ficar-nos a Sant Celoni al restaurant i la mar de bé, la veritat que molt bé.
Expliquem una mica, Montse, on comença aquests orígens per aconseguir aquest premi, perquè evidentment doncs, volem situar una miqueta les teves arrels a Catalunya, les teves arrels a Cambrils. Com et va néixer aquesta inquietud per la pastisseria?
Doncs mireu, jo a casa meva jo soc de Cambrils, però és veritat que a casa vivim en una masia, en un mas, no soc ni de poble, com diuen, i a casa doncs, tots eren pagesos i tots es dedicaven a l'agricultura i a les flors. Llavors, és veritat que la meva mare, pobreta, que sempre dic el mateix, no li agradava gens cuinar, no li agradava gens, però gens ni mica, i un dia em va dir, nena, tenia 10 anys, el més calent està l'aigüera, per què no provares alguna coseta o alguna cosa així, sisplau, una manideta o alguna cosa, si t'animes? Llavors jo em vaig animar, i em va agradar molt, vaig dir, bueno, al meu pare li va semblar fantàstic el que vaig fer, i em va dir, doncs, la meva mare, quan vivíem, feia unes pomes al forn boníssimes. Vaig dir, a casa meva no s'havia engegat mai al forn, i doncs hi farem el gest d'intentar fer les pomes al forn. Vaig anar a l'hort, vaig agafar les pomes, les vaig fer al forn, imagina, vaig ficar ni sucre. I els va semblar fantàstic, i quan acabes de fer alguna cosa, nosaltres tenim un dels nostres treballs de lo més agraït, perquè automàticament tens el reconeixement, o tan bo com dolent, del client. Llavors vaig dir, ostres, si he fet feliç amb algú, a mi això m'agrada molt, doncs anem endavant amb això.
I a partir d'aquí arrenques aquesta aventura d'estudis, que entenc que això no s'atura mai, tot i que comences a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils. Entenc que també, relativament, ara és més popular aquesta escola, però a l'època era coneguda ja o no?
Mira, saps el que passa? Que jo vivia molt a prop de l'escola. Molt a prop. Llavors, bueno, jo tenia clar que em volia dedicar a això i sí, era coneguda, perquè al final, no sé si coneixeu Cambrils, si coneixeu l'escola, però a casa meva sempre es deia que tenia la millor parcel·la de Cambrils amb vistes al mar, amb diferència. Llavors ja deia, jo necessito estudiar en aquella escola, jo vull estudiar, la tinc aquí al costat, i la veritat és que a casa meva, que no tenien res a veure amb el gremi ni amb la professió, em van apujar moltíssim. Mm. I els mestres també, al final em van apujar moltíssim i encantada d'haver estat estudiant a l'Escola d'Hostaleria.
I a partir d'aquí arrenques una carrera professional que et porta per l'estranger i que també et porta per altres restaurants de l'estat espanyol i fins i tot també aquí a Catalunya. Per què, d'alguna forma, vas decidir treballar la part de pastisseria a restaurants i no a pastisseria?
Sí, mireu, és molt fàcil. Jo em volia dedicar a la cuina. La meva formació és de cuina de restaurant, d'acord? I a mi, però sempre m'havia agradat molt la pastisseria, perquè és la més exigent, la més exacta, la més precisa. Sempre, no sé, és com... No et pots equivocar. I si t'equivoques, has de saber que t'equivoques. Has de saber rectificar. I, bueno, vaig anar a l'escola i amb els mestres de pastisseria sempre m'agradava molt, La veritat és que sempre vaig tindre com una afinitat d'interior cap a la pastisseria i em vaig creuar amb un mestre que era Paco Torreblanca, que va fer un curs de Cambrils, i perquè per professionals, és a dir, per ramos de pastisseria, i un d'aquestos no va poder assistir i el meu mestre em va dir, si vols anar-hi tu, jo tenia 14 anys, llavors allò em va impactar tantíssim que vaig dir, jo quan sigui gran em vull dedicar amb això, però em vull dedicar amb això, amb la cuina, és a dir, jo no volia treballar amb un obrador, jo volia treballar perquè hi ha l'adrenalina de dos vegades al dia, del servei, que és el que ens agrada, la bogeria aquesta de 2 hores del matí, 2 hores de la tarda, tan intensa, i dedicar-me a la pastisseria, però dintre d'aquest món, perquè és completament diferent.
De fet, la pastisseria en el món de la gastronomia, en el món dels restaurants, en molts llocs no està prou ben valorada. És a dir, no són gaires els restaurants que fan els seus propis postres i que cuiden aquest tram final d'un bon àpat, no?
Sí, la veritat és que sí, cada vegada més, gràcies a Déu, però és veritat que molta gent ho descuidava, ni l'alta ni la baixa gastronomia. El fer un postre de casa, al final, és boníssim. Si ho fem bé, amb la matèria prima els costos són molt baixos i es poden treure uns resultats fantàstics. Llavors, ara cada vegada la gent s'adona més compte de que al final, l'experiència, el que intentes és vendre l'experiència des que el client entra a la porta del restaurant fins que surt, i això forma part del postre també. Llavors, el que ens fa diferent és aquests detallets, incloent el post, i tant, és importantíssim.
Ja, llegint una entrevista que et fèiem, deien que tens 4 elements fetitxes, que són l'oli d'oliva, els cítrics, la sal i el pebre, que parlant de pastisseria són quatre elements molt curiosos. No hi ha el sucre, no hi ha els ous, no hi ha la farina, no hi... És a dir, són quatre productes que segurament lligarien més a la cuina tradicional que no pas al postre.
Sí, bueno, al final jo crec també que tinc aquesta formació culinària, que a casa meva... Ostres, són pagesos. I, fico, i dintre d'aquests ingredients, les verdures també m'agraden molt, eh? Llavors, el trencar una mica, tampoc hem de tornar bojos als clients, però el sortir una mica dels elements normals, fixa't que l'oli d'oliva al final és un greix, però sí, més saludable, més bo que qualsevol tipus de mantega. I els picants al final el que fan és potenciar el gust, igual que la sal i el cítric. Jo és que sóc una fan de tot el cítric i m'encanta moltíssim. Llavors, bueno, el que vols és també, igual que vols ajudar o impressionar o experimentar tant en la cuina, també es pot fer a l'hora de la pastisseria igual. Llavors, bueno, a mi m'és que m'agraden molt aquests ingredients i, bueno, torno-lo de casa, el tradicional.
De fet, Montse, podríem dir que el sucre és un producte que utilitzes, però que també hi ha altres productes que poden substituir-lo perfectament sense perdre la dolçor o el gust dolç en unes postres, que sol ser bastant característic.
Sí, el tema d'això és que no s'ha de demonitzar res. És a dir, tot cap a la vida sempre que es dosifica adequadament. El tema d'això és que moltes vegades no cal ni substituir-lo. Moltes vegades no cal ficar-li. Molts cops una poma... La fruita, els vegetals, tenen sucres naturals. Simplement el que has de fer és potenciar-los i extreure'ls perquè aquests sucres t'endolceixin més, però ja ho tenen, la pròpia verdura, la pròpia fruita. Llavors el que s'ha de fer és buscar i optimitzar els recursos naturals de cada ingredient. Si se n'ha de ficar una mica, sí, però molts cops no s'han ni de substituir. Jo tinc aquí alguns postres que tenen un contingut en sucre que potser tenen un 5% o un 3%, o n'hi ha alguns que a 0%.
Parlem d'aquests productes fetitxe que comentava en Josep Maria, però entenc també que treballes molt amb productes vegetals. T'agrada molt treballar amb coses que siguin d'alguna forma fàcilment identificables, que el client, que el qui va menjar sàpigui què és el que està tastant, no?
Sí, jo, mira, tinc un post, bueno, jo soc, ja et dic, filla de pagesos i l'àpid m'entusiasma, m'encanta els naps i els ràbans, llavors jo el que faig és introduir-los. Molts cops és com, per què? Per què no podem fer-los servir per dolç? És perquè tenim uns clichés a la memòria que ens diuen que això és per caldo o per una altra cosa. Per què no podem fer un gelat de bolet? Qui diu que no podem fer-ho si té també ingredients dolços? En canvi, de pastanaga sí, és com que sí, la pastanaga és un vegetal, però sí, que podem fer-ho. Llavors el que jo intento és buscar doncs, aquests aliments que la gent potser per iniciativa no els provaria. Per exemple, tinc un postre amb nap i el que m'aporta el nap, més que res, el que m'aporta és moltíssima textura, que és el que jo vull aconseguir amb aquest postre. I també obrir les ments i dir, per què no podem fer un postre boníssim que porti nap, o un postre boníssim que porti bolets, o un postre boníssim que porti api? Per què no? És una mica buscar aquest punt...
Montse, ajustes els postres als àpats? És a dir, el servei de migdia, el servei de vespre, els postres són diferents i són ajustats una mica a l'hora del dia, al tipus de carta, al que segurament demanaran els clients. Aquest és un dels reptes que més t'atrau?
Bueno, saps el que passa? Hem de treballar una miqueta, el que fem és treballar en temporada. Saps?
D'acord.
Treballar, sobretot, el producte que està amb la millor qualitat, millor preu i boníssim en aquest moment, treballar la temporada i el que fem és... jo el que intento ajustar, evidentment, si el client, nosaltres tenim tant menú com carta al restaurant, si el menú és molt llarg, el que intento fer és buscar postres lleugers, d'acord? I si l'àpat és menys... és en carta, doncs el client pot triar el postre que ell vulgui, perquè, evidentment, hi ha gent que vol el tradicional, o sigui, la xocolata cafè, que també el tinc. Però és veritat que el que intentem és buscar un equilibri en el que el client en vulgui provar un altre. Després de poder menjar un menú a mi, el que m'interessa és que vulguis provar una altra cosa més. Després que dius, ostres, m'he menjat un postre amb nap, doncs ara m'assembla això que jo em pensava que això no m'agradaria gens, ara m'agrada, doncs porta'm en un altre. Ara... És el que volem intentar aconseguir.
Ara m'has fet somriure, perquè, de fet, aquest és un plantejament que sovint no ens fem. Primer plat, segon plat, però postre un, sol, i ja està.
no se sol repetir de postre, i qui repeteix de postre sovint és titllat o titllada de golafre, no? En canvi, tu creus que, i tu jugues a intentar provocar aquesta repetició.
Sí, el tema d'això, a més a més, és que les tendències han canviat. La gent cada vegada es cuida més i cada vegada vol coses més saludables. Jo el que vull és que provin més coses, que disfrutin cada cop una mica més, però, evidentment, tampoc puc saturar-los. Si al començament els hi fico un postre que té un altre percentatge en sucre, el que faig és carregar-los. La primera cullerada que es fiquen a la boca els bloquejo. Llavors jo el que no vull és aconseguir això. El que vull aconseguir és que vulguin provar-ne més. I el que es fa és buscant punts d'acidesa, de poc sucre, bueno, punts perquè vulguin provar-ne més i que no cal ser golós per poder-ne provar més, perquè jo personalment no soc golosa. Llavors el que vull és aconseguir provar més coses, experimentar més estona, no? Llavors el que volem aconseguir és això.
Hem repassat una mica aquesta part pastissera de Montse Bellà, una xef pastissera a l'actualitat al restaurant Sant Celoni al mateix passeig de la Castellana de Madrid. Com dèiem a l'inici, ha rebut fa pocs dies el Premi Xef Pastisser 2019, que atorga l'Acadèmia Internacional de Gastronomia, un premi que, perquè la gent ens ubiqui, fa uns anys va rebre Jordi Roca. Què et suposa, Montse Bellà, rebre aquest guardó?
Oh, jo estic entre feliç, emocionada, avergonyada. Uf, no sé, tinc aquí com un cúmul de sensacions i bé, al final és intentar sumar al restaurant, sumar personalment, però sobretot donar les gràcies als equips, donar les gràcies a aquella gent que va confiar en tu o que va deixar que t'equivoquessis, que al final en aquesta vida és molt important que fer, però sobretot quan t'equivoques que et deixin equivocar-te, i recordar-me dels meus pares, dels meus mestres de l'escola, i de Sant i Santa Maria, que em va deixar equivocar-me moltes vegades, i bueno, la veritat és que molt contenta, molt contenta.
Montse, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, moltes felicitats pel reconeixement i sobretot pel reconeixement diari que fan els clients del restaurant. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, adeu, bona tarda.
A reveure. Doncs amb aquesta xerrada posem punt i final al programa d'avui, no sense abans dir-vos que Catalunya s'ha mogut en forma de terratrèmol de 4,3 graus a l'escala Richter. Per tant, si s'ha mogut la casa, el terra o la prestatgeria, no han estat els veïns. Fins demà.
El Far.
Vale.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBET. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Yo
colossal de Can Xin. Pot passar qualsevol cosa fins a cebre. Poc menjar, bé, molt bé. Tot pot riure com plorar, bé pot rebre. I a l'hostal de Can Xin. Si no van un xic torrat no cal entrar-hi, que tot va pel broc gros i un mal tant et pot deixar fora de joc.